xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha pactat amb els sindicats a pujar el salari mínim interprofessional 50 euros al mes, fins als 1.184 euros, un 4,4%. Es tracta d'un increment de 700 euros, la forquilla més alta plantejada pel grup d'experts convocats pel Ministeri de Treball. Així ho ha anunciat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, després de reunir-se amb els agents socials i econòmic. La patronal no s'ha sumat a l'acord, ja que s'allunya del topall del 3% d'increment plantejat pels empresaris. Uns 2,5 milions d'espanyols cobren el salari mínim interprofessional, dels quals el 65% són dones. I avui el Parlament ha votat a favor de retirar les sancions als ajuntaments que van malgastar en sequera. El govern del PSC ha canviat d'aliats i ho ha aprovat amb Junts, el PP, Vox i Aliança Catalana. La consellera Sílvia Paneque ha defensat que cal abonar la via punitiva, abandonar, volem dir, la via punitiva i treballar braç a braç amb els consistoris. L'escoltem.
Des del nostre punt de vista, no té cap sentit apreciar una voluntat d'incompliment en aquells municipis que estan executant actuacions que han de permetre precisament el compliment d'aquestes dotacions. Per tant, per un principi de proporcionalitat i d'eficàcia, ens sembla molt més eficaç el compromís d'actuacions concretes dels ajuntaments pel compliment del pla que no pas la via punitiva i de la sanció.
Els socis d'investidura Esquerra i Comuns han posat les mans al cap i han advertit el govern dels perills de la geometria variable. Escoltem la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, i dels Comuns, Lluís Mijoler.
El que vostès fan avui aquí, vostès, el govern del PSC, el govern del senyor Illa i Junts per Catalunya i la dreta segurament també, l'extrema dreta també s'hi sumarà, no, així no ens hi trobaran i tindrà conseqüències aquest tema.
Aquesta geometria variable, això de mirar cap a la dreta per aprovar segons quines coses, fa difícil que, per exemple, en aquest cas ens puguem plantejar la viabilitat d'un pacte nacional per l'aigua, com tenim amb l'acord.
I el Mobile World Congress preveu superar els 100.000 visitants a l'any passat i un impacte econòmic de 550 milions d'euros. L'edició d'aquest 2025 se celebrarà del 3 al 6 de març i tindrà com a protagonista la intel·ligència artificial. S'hi podran trobar fins a 2.700 empreses. I ha mort el conductor d'una motocicleta en un accident a la TV-7211 a Reus. Els fets han passat a 2:15 per causes que encara s'investiguen. Amb aquestes són 11 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes aquest any.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimecres 29 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, continua aquest temps més aviat tranquil a moltes comarques, com a mínim pel que fa a l'estat del cel, però sí que han d'anar augmentant els núvols al llarg de les immediates hores, començant per les comarques de Lleida i Tarragona. Després, al llarg de la tarda, quan es faci de nit, aquest cel es taparà a tot arreu. Núvols que no deixaran gaire pluja. Alguna de despistada cap a les comarques de Lleida, alguna gotellada també a la Catalunya Central o Tarragona, fins i tot a l'àrea de Barcelona, però ja diem, tot just mullar el terra i poca cosa més. Només el Pirineu Lleidatà sí que hi descarregarà més i en forma de neu, en gran mesura, cap a la cara sud pirinenca, per tant, cap a la banda sud de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, també la Vall Fosca, allà alguna nevada més important cap als 1.000 o 1.200 metres. I encara una mica de vent, que es reforça, de fet, a les comarques de Girona, amb una temperatura sense canvis. Pel que fa demà, més clarianes al matí, tarda d'alguns ruixats al nord del país, i baixa un palet la temperatura. Us seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui al Connectats preguntarem sobre quina és l'edat a partir de la qual cal tenir el primer mòbil. Ens respondrà Gerard Vilanova, educador digital des de Castellar del Vallès. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista, avui per analitzar el nou decret social que tira endavant i dels estralls de la pressió estètica. A partir de les 5 coneixerem Jolan Cris, la marca de roba sabadellenca que vesteixen les famoses influencers. Continuarem amb gastronomia per rebre els consells de Toni Sales, gerent del restaurant La Martina de Badalona, a l'hora de comprar peix. I acabarem amb cultura i el músic sabadellenc Aniol Riba, que publica La Masovera. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts de la tarda ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui sí per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
Bona tarda. La Cambra de Comerç de Terrassa impulsa la creació d'una incubadora d'acte tecnologia industrial al Vallès, segons el seu president Ramon Talamàs. El projecte es comença a definir i ja compta amb complicitats com la de la Universitat Politècnica. El projecte té un pressupost de 1,2 milions d'euros, 440.000 dels quals serien finançats per l'Instituto Cameral per a la creació i desenvolupament de l'empresa. Talamàs ha descartat que l'incubadora s'instal·li a Terrassa i aposta per ubicar-la en una de les poblacions de la demarcació amb més pes industrial com Castellbisbal, Sant Cugat o Rubí. El president de la Cambra ha celebrat que el Parlament inici el febrer l'esperada llei de cambres, després que s'hagi arribat al consens amb les patronals Foment i Pimec. La nova llei podria estar aprovada a finals d'any. Per primer cop, el president de la Cambra es va mostrar obertament partidari d'una fusió amb la Cambra de Sabadell a mitjà termini. Per aquest any 2025, la Cambra de Terrassa vol ampliar les seves instal·lacions amb més sales de treball, reformant la planta subterrani, ara dedicada a arxiu.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital del Vallès Occidental, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha aprovat la llicència per a la construcció de la futura estació de tractament d'aigua potable al carrer Prat de la Riba, on actualment hi ha el dipòsit de casa, que també serà rehabilitat. Aquesta planta potabilitzadora serà un equipament que tractarà l'aigua freàtica del Ripoll i també del Parc Catalunya, i ara que les obres de canalització ja estan força avançades, comencen els tràmits per a la planta potabilitzadora. Eloi Cortés és el primer tinent d'alcaldessa i portaveu del govern.
Ja heu vist les obres, doncs, que han anat per Prat de la Riba, Plaça Catalunya, en Ronda Zamenhof i Vilarrúbies per fer aquesta connexió, i avui doncs, tirem endavant també el que són les obres per instal·lar la nova planta potabilitzadora a la Serra d'en Camaró.
Es calcula que la ciutat podria recuperar fins a un hectòmetre cúbic d'aigua anual amb aquest sistema.
Gràcies, Júlia. I ara des del litoral, en concret des de Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. L'Institut d'Investigació Irsi Caixa, situat a Can Ruti, celebra 30 anys de la seva creació. La seva tasca continua girant entorn als avenços contra la sida, però també d'un ampli ventall d'infeccions diferents. El director de l'Institut Irsi Caixa i també president de la Fundació Lluita contra les Infeccions, el doctor Bonaventura Clotet, recorda que la Covid ens ha fet evident la importància de la investigació per prevenir pandèmies, però Clotet també apunta que analitzar les infeccions és vital per combatre tot tipus de malalties, fins i tot els càncers i l'Alzheimer. L'escoltem.
Les infeccions són gran causa de la majoria de les malalties, i només perquè es faci una idea de la gran diversitat, anem des de la sida, naturalment la Covid, les noves pandèmies, però també anem al càncer i anem a l'envelliment i l'Alzheimer, que tenen que veure amb uns retrovirus endògens que tots tenim i que de tant en tant alguns d'ells es reactiven.
Entrevistat al Badalona 360, el doctor Clotet també ha repassat l'estigma que ha provocat la sida des de la seva irrupció, especialment agreujat en el cas de les persones homosexuals. El virus, però, no discrimina i afecta a tothom per igual, com recorda el doctor. Amb tot, Clotet celebra que l'avenç dels tractaments, especialment en els casos en què es pot aplicar immediatament després del diagnòstic, ha permès millorar la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. La segona edició dels Premis de Poesia Pau Vallhonrat coneixeran aquesta tarda els seus guanyadors en un acte a les 7 a la sala d'actes del Cèntric Espai Cultural. El certamen organitzat pel periòdic Delta enguany ha comptat amb menys participació que en la seva primera edició, però en paraules del seu director Vicenç Tierra, manté una alta qualitat entre les propostes rebudes.
Aquest any no ha hagut tanta participació, però l'èxit és igual perquè les poesies són molt bones. O sigui que, vull dir, això de la participació pensa que va, doncs, com va. O sigui, no sempre vindran tots els cavalls. Però la qualitat és molt bona, eh?
Els premis destinats a poetes nascuts abans de l'1 de gener del 2006 i a propostes d'entre 42 i 100 versos compta amb un jurat de 6 membres format per diferents poetes, escriptors, periodistes i artistes com David Castillo, Marta Hernández, Mariano Martínez, Àngela Jové, Sergi Olivera i Alba Sabater.
Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. El Casal participa al BET 25. Es tracta del Congrés de Tecnologia Educativa més important del món. Del 21 al 23 de febrer, Londres acollirà aquest congrés, que enguany celebra el seu 40è aniversari. Amb més de 35.000 assistents de la comunitat educativa de més de 130 països, més de 400 ponents internacionals i més de 600 empreses exhibint les últimes innovacions en tecnologia educativa, el BET és una cita ineludible que marca un gran impacte en la millora de l'educació. Des de fa més de 4 anys, el Col·legi i el Casal de Castellà participa en aquest esdeveniment anual que té lloc a l'Excel London.
Gràcies, Guillem. Acabem i ho fem amb la crònica de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Sant Cugat ha encarregat un estudi a la Universitat Autònoma de Barcelona per dimensionar i definir les característiques dels futurs jutjats per tal de que s'adequin a les necessitats del municipi. L'objectiu de l'estudi és establir quants jutjats necessita la ciutat i de quin tipus, i també el nombre de treballadors de l'administració de justícia que haurien de treballar-hi. Aquesta proposta, que la universitat preveu tenir enllestida cap a Setmana Santa, es presentarà a la Conselleria de Justícia. Tot i que no és vinculant, la voluntat de l'Ajuntament i de la UAB és que l'estudi sigui un referent, ja que serà el primer que es fa en el marc d'un procés de creació d'uns jutjats amb la nova llei d'eficiència del Servei Públic de Justícia. Ara l'Ajuntament haurà de cedir un terreny a la Generalitat on construir-los. La voluntat del govern és crear un hub judicial i de seguretat que aglutini els nous jutjats, la comissaria dels Mossos, la nova comissaria de la policia local i les seus de protecció civil i l'ADF, els terrenys a tocar de la Ronda Nord. L'Ajuntament també ha explicat que pròximament tindran una reunió amb el secretari de Justícia de la Generalitat per començar a calendaritzar el procés i per comunicar que s'ha encarregat l'estudi a la UAB.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
Avui, el tema del dia, us portem uns consells que molts pares haurien volgut escoltar anys enrere i que els que encara hi siguin a temps segur que agrairan. A quina edat cal comprar el primer mòbil? Es pot lluitar contra la pressió de grup? En parlem amb l'educador digital Gerard Vilanova. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. El Calissó inicia un cicle de xerrades titulades I a mi què m'expliques? S'han programat per l'últim dimecres de cada mes. El tret de sortida anirà a càrrec de Gerard Vilanova, que parlarà de les xarxes socials sota el títol Fem un reset. Gerard, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem un reset. De què anirà aquesta xerrada?
Sí, és una activitat que planteja això, tornar a començar. A fer un reset no és més que reiniciar el sistema, és a dir, esborrar tot el que hem fet fins ara, o almenys esborrar tot allò que hem fet malament en relació a les noves tecnologies, xarxes socials, etc., i tornar a iniciar un camí en base a uns criteris més saludables.
Mm-hmm. Què és el que hem fet malament? Perquè ja ens ho has avançat, eh? Quan hi ha un reset vol dir que alguna cosa no anava bé o pot anar millor i decidim tornar a començar.
Jo crec que l'adult ha fet diverses coses malament, però la que ha fet pitjor és posar unes eines que no estan pensades pel món infantil en mans d'infants. Aquest és un error principal i que ja està tenint conseqüències. Amb conseqüències ha tingut sempre, però ara per primer cop potser ja tenim un històric i ja tenim estudis que indiquen que realment aquestes eines han inestabilitzat el procés de creixement infantil.
Aquesta xerrada, evidentment, doncs, anirà dirigida a pares.
Sí, totalment. És una xerrada, també hi ha el format, diguéssim, infantil, però no, està adreçada a pares, a mares que vulguin intervenir de manera positiva en l'ús de les pantalles a casa, tant si ja han adquirit el telèfon mòbil per als seus infants com si no l'han adquirit encara. De fet, està molt més indicat pels segons, eh? Pels que simplement els seus fills encara no tenen mòbil, és a dir, no tenen un ús autònom fora de casa d'aquesta eina, però que, com tothom, tenen pantalles a casa i en volen fer una gestió adequada.
Quines són aquestes intervencions que es poden fer a nivell familiar? Alguns casos en concret?
Sí, n'hi ha moltes. De fet, les organitzo en un decàleg. N'hi ha més que 10, però m'agrada resumir les línies principals de la nostra intervenció en 10 punts, 10 instruccions, 10 consells, que formen una fórmula que, si s'aplica a casa, doncs podem tenir una aproximació més positiva a tot aquest món. Bàsicament es tracta de crear límits. Ara, així, superficialment, podríem dir que limitar els espais d'ús, limitar els moments d'ús i limitar els continguts és principal per, repeteixo, fer una aproximació positiva, un ús positiu d'aquestes eines i, sobretot, que no es converteixin en interferències en les relacions familiars.
Mm-hmm. Perquè això segur que està passant, no? Que les relacions són menys riques i és per culpa de la dependència de les pantalles, però no només dels nens, també dels pares, moltes vegades. Aquest tema l'abordeu?
I tant, i tant. De fet, totes aquest decàleg, totes aquestes instruccions que dono estan adreçats al món adult. I confiem que després, amb la imitació, amb el procés diari que fan els nostres fills de seguir els nostres comportaments, això acabarà quallant. Val? Bàsicament, això es podria resumir amb el predicar amb l'exemple. I qui ha de predicar amb l'exemple és l'adult.
Algunes són molt òbvies, però quines coses no hem de fer a casa davant d'infants?
Vivim en un món en què les feines dels adults acostumen a ser absorbents. Fins i tot les necessitats de comunicació o d'informació de l'adult fora de la feina poden envair aquest espai familiar i limitar o reduir i empitjorar la qualitat de la relació amb els fills. Per tant, per mi el pal de paller és que a casa els pares deixin de fer un ús constant d'aquestes eines. És a dir, que a casa hem de privilegiar les relacions familiars perquè portem molt temps fora de casa, tant els infants com els adults probablement no ens hem vist durant el dia, no hem dinat junts, potser el sopar o poc abans del sopar és el primer moment que podem compartir amb els nostres convivents, i aquest és un espai sagrat. És un espai que s'ha de destinar a les relacions familiars, i això vol dir o abandonar l'ús de la tecnologia en aquell moment, o aparcar-la, perimetrar-la i destinar-la en uns moments en concret en què no s'interfereixi, repeteixo, en les relacions amb els nostres fills. Ells han d'anar absorbint aquest modus operandi i confiem que quan siguin adults i quan siguin pares com som nosaltres ara, siguin capaços de reproduir aquest esquema. Hi ha moments en què la relació interpersonal no pot ser aparcada en benefici de la relació a distància. Ens hem de dedicar amb els que tenim al davant.
És una obvietat, però no és fàcil de complir. I no només val com a model de criança, sinó per qualsevol casa on convisquin dues persones.
És veritat, jo això ho enfoco a pares i mares en tant que tenen fills i, per tant, tenen un deure d'educar. Però és que això és útil per l'adult, sense fills. Simplement saber distingir i no deixar-se envair. És que fins i tot està... això té una traducció legal. Hi ha el dret a la desconnexió. Potser hi ha persones que hi volen renunciar, a aquest dret. Però és un dret que existeix i que ja s'està formulant legalment. A casa tenim dret a no dedicar-nos ni a la feina ni a res que entorpeixi la nostra relació. Això sí, acabarà sent la nostra decisió. Potser hi ha persones que prefereixen tenir relacions a distància que no pas amb les presencials que tinguin a l'abast en aquell moment. No sé, cadascú farà la seva. En qualsevol cas, qui busqui aquesta ajuda, qui busqui aquestes orientacions i qui busqui raons per enfortir la consciència, doncs en aquest tipus d'activitat en trobarà.
Segur que molts assistents a la xerrada, i més si són pares que encara no han fet el pas de comprar el primer mòbil, et pregunten, vaja, la pregunta inicial... A quina edat el compro?
Mira, vivim un moment en què ja hi ha bastanta consciència que això ha perjudicat generacions i generacions d'infants. Tenim també associacions, entitats que s'han organitzat i han fet prou pressió al Departament d'Educació a Catalunya, per exemple, com perquè a primària es prohibeixin els mòbils i a secundària quedi més en mans dels claustres i les direccions dels instituts. Aquestes plataformes apunten als 16 anys. A mi em sembla una edat correcta. Ara bé, igual que hi haurà persones amb 16 anys que no estaran preparades, potser n'hi haurà que amb 14 sí que estaran preparades. Per tant, jo sempre el que dic, intentant esquivar la resposta a aquesta pregunta, és que no és el quan, sinó és el com. És a dir, no ens preocupem tant de a quina edat s'aixeca la veda perquè algú pugui tenir tecnologies de forma autònoma, perquè potser no estarà preparat o potser estarà preparat abans. Preocupem-nos, per tant, de preparar tot aquest camí que ens ha de portar a l'ús conscient, responsable, autònom de la tecnologia. I en això no hi ha edat, perquè repeteixo que no hem de focalitzar l'infant, sinó que hem de focalitzar l'adult. Si l'adult s'ha encarregat des del naixement de la criatura crear un bon clima, una bona relació amb l'ús de les tecnologies en l'espai familiar, llavors l'edat serà menys preocupant. Quan arribi la necessitat, tindrem, no garanties, però sí que tindrem més elements per pensar que els nostres fills utilitzaran bé la tecnologia. Repeteixo, si durant tot el període anterior, a casa, aquest és un tema que ha preocupat i que s'ha treballat.
El pare de la criatura, els pares de la criatura, segur que en molts casos s'han d'enfrontar a la lluita de l'adolescent que mira al seu voltant i diu tothom en té. I li agafa aquella angoixa que sembla que hi hagi el precipici de la fi del món a davant dels peus i que és tan típic de l'adolescència que després amb el pas del temps afortunadament t'adones que en perspectiva que no n'hi havia per tant, però quan ets adolescent aquestes coses passen. Com poden els progenitors lluitar contra aquesta sensació d'angoixa de l'adolescent?
A veure, hi ha una part que prové del grup, hi ha una pressió, evidentment, la tecnologia té una cara amable, té una cara agradable, tothom l'utilitza i els infants volen incorporar-se a aquest món. I el primer mòbil és quan ho fan de forma autònoma. Per tant, estem encara amb dades molt altes, molt altes. Més d'un 40% d'infants tenen mòbil a l'etapa de primària i després tot això ja puja a una velocitat vertiginosa, de manera que a primer de secundària ja ens trobem superant el 70%. Val? Per tant, escapar-se d'aquest context és molt difícil, realment és molt difícil. Però repeteixo que serà l'exemple que es doni des de casa el que ha d'ajudar a reduir aquesta angoixa, o almenys a canalitzar-la. No fa falta sempre un telèfon mòbil. Els infants tenen probablement a casa accés a altres tipus de pantalla, l'ordinador, la tablet. La diferència és potser que no se l'emporten a la butxaca i que no tenen aquesta facilitat d'accés que dona el mòbil. Clar, amb el mòbil es desperta la immediatesa, la necessitat de respondre o d'estar al cas d'una manera molt més immediata. Les altres pantalles no tenen tant aquesta pressió. Per tant, el consell d'ajornar l'arribada del mòbil fins més endavant, mentre es va treballant l'itinerari digital dels nostres fills a través d'altres pantalles i en combinació amb l'escola, esclar, com són les de l'ordinador, per exemple, poden ajudar a disminuir o a retardar almenys aquesta angoixa i que arribi en un moment que el jove estigui ja una miqueta més fet que no pas l'etapa infantil. Sempre, repeteixo, per sobre dels 16 anys. Veig difícil aconseguir-ho abans.
Mm. Una bona manera és aconseguir aliats, no? Que els pares parlin entre ells i potser aquells grups d'amics en què estan més units i han d'anar, vagin tots a la una, serà més fàcil, o no? No sé si sempre és possible, però és una bona fórmula, potser.
Sí, i ha d'anar acompanyada de l'anticipació. Ara, per exemple, que estem vivint aquesta època més crítica en què hi ha aquestes plataformes i associacions de mares i pares que s'oposen a l'arribada dels telèfons mòbils a casa i a l'escola, doncs potser és un moment per parlar-ne amb els pares i mares dels amics dels nostres fills i filles. És a dir, ostres, en el moment que arribi el mòbil, a la colla, diguéssim, al moment que arribi el primer mòbil, després arribarà el segon, i després el tercer, i després el quart. Per tant, la nostra decisió d'ajornar l'arribada del mòbil serà molt més difícil en aquest context que no pas si ens avancem, ens anticipem, parlem amb els pares, que segurament no són estranys, són persones que hem conegut a P3, vull dir, si estem parlant de quart, cinquè, sisè, primer, d'ESO, doncs és gent que segurament ja coneixem. Doncs per què no parlar-ne? Per què no convertir-los en aliats? Per què no explicar-los que aquest és un tema que ens preocupa i que com més ajornem l'arribada del telèfon mòbil d'un, més l'ajornarem de tots els altres? Es tracta exactament d'això, de buscar aliances. Igual que si aquest mòbil o aquests mòbils ja existeixen en l'esfera dels nostres fills i ens resulta difícil mantenir-los sense mòbil, doncs llavors el que hem de fer quan parlem amb aquests pares és explicar-los el mateix, que a nosaltres ens preocupa aquest tema i que hem creat una normativa d'ús i que l'apliquem de la següent manera. Això és una manera no només d'informar, sinó d'aliar, és a dir, explicar d'alguna manera que si nosaltres funcionem així, t'agrairíem que tu també ho fessis així. I això, evidentment, en tema d'horaris, alleuja molt. Si, per exemple, nosaltres fem arribar a les famílies, als amics, amigues dels nostres fills, que a partir de les 7 no hi ha cap missatge d'entrada ni de sortida, doncs amb ells també els hi serà més fàcil. Nosaltres deixarem de rebre les molèsties de missatges entrants i, evidentment, l'expectativa quedarà reduïda a zero a partir de les 7 de la tarda. Són petits pactes que es poden fer en un entorn de confiança i que ens ajudaran a reduir els inputs negatius d'aquestes eines.
Fem un reset de tot això i més. Anirà la xerrada de l'expert en educació digital Gerard Vilanova, d'avui al Calissó de Castellà. I recordem que al febrer continuarà el cicle Montse Catell, sota el paraigua Llegir amb ulleres liles farà una relectura dels clàssics en perspectiva de gènere. Gerard Vilanova, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
I moltes gràcies i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem. Bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Quarts de 5 de la tarda, entrem ara en terreny de l'opinió, la tertúlia Tres Bandes. Avui la compartim amb el Lluís García, que és president de l'agrupació fotogràfica del Prat. Lluís, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com estàs?
Doncs de moment, tranquil.
Sí?
Tranquil, esperant a veure les notícies.
Les notícies les analitzarem ara, ja veuràs. Saludem també l'Antònia Pérez, que és directora de l'Escola Municipal d'Adults de Castellà. Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Molt bé, tu també?
També.
Ho celebrem. I en últim lloc tenim el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Tot bé, també?
Sí, força bé, força bé.
Celebrant que s'hagin posat d'acord per desdir-se del que havia passat la setmana passada. Estem parlant d'aquest decret òmnibus, aquest macrodecret que ja la setmana passada es va presentar, ho va presentar el govern. Li van tombar i estàvem a l'espera de saber si es podria resoldre sobretot aquells temes d'afectació dins de l'àmbit més social, d'afectació per a les persones més vulnerables, i sembla que les negociacions han arribat amb Junts a bon port, ni que sigui fins ara, fins aquest moment, per tirar endavant una sèrie de mesures que ara destacarem. Jo el que m'agradaria preguntar-los, en principi, és què n'opineu d'aquesta escenificació que han fet tots, uns i altres. Calia arribar a aquest punt? Per què?
No.
Per què fan això? Per què juguen d'aquesta manera amb la ciutadania i les necessitats que tenen part de la població, per no dir la població sencera, no? Cadascú té les seves. Què et sembla, Xavi?
Jo penso que efectivament ens podrien haver estalviat aquesta setmana de paripé. I dic així, aquestes jugades polítiques, aquestes estratègies de partit, tant d'uns com dels altres, al final, quan es tracta de coses importants que afecten als ciutadans, escolten, al seu dia a dia, perquè hi ha discussions polítiques que queden tan enllà que, que vagin discutint, però quan aquests temes afecten a la butxaca del ciutadà, afecten al seu dia a dia, estem parlant d'increment de les targetes de transport, estem parlant de subvencions per la dana, estem parlant dels salaris mínims, estem parlant de les pensions...
Clar.
Quan això afecta a les persones, aquestes jugades no s'entenen, aquestes estratègies polítiques no s'entenen. I això dona la sensació que només serveixi per agradar, per fer contents aquella petita bombolla de hooligans del partit, no? D'uns com dels altres, perquè així demostrem que som forts i demostrem... Això la major part de ciutadans no ho entén. I penso que aquí... Junts s'ha adonat compte que aquesta jugada li sortia una mica malament, perquè quan ha vist el rebuig social ha hagut de claudicar, malgrat després això s'ha vestit amb un acord que, per altra banda, el PSOE també ha hagut de tirar enrere, perquè a veure de què li servia d'entrada col·locar aquesta mena de llei, de projecte, de decret llei òmnibus amb més de 100 i pico mesures de caràcter social, de caràcter econòmic, si després sabies perfectament que tenies els qui te l'havien d'apoyar i t'havien de votar a favor, hi havia moltes reticències, com no, hi havia oposició. Sí, aquest tràgala, allò, toma, 100 mesures, me les potes totes d'una sola atacada. També és una jugada de força també estratègica. No? Al final, tot aquest paripé, insisteixo, en que només aquestes estratègies polítiques, això és el que provoca un descrèdit de la classe política per part dels ciutadans. Perquè al final diuen, escolta, què heu estat fent? Què feu, no? I aquí penso que Junts també s'ha donat compte que tenia molt a perdre mantenint aquest posicionament que no anava enlloc. Que no anava enlloc. Bé, no sé, si vols acabem de parlar més, no? A veure què diuen els
Junts,
altres companys,
sí.
Però...
Junts ha tibat la corda, al final li ha sortit bé, i després cadascú doncs escombra cap a casa seva, vull dir que tots ho han fet fantàsticament bé. La qüestió és que el resultat és el que és, i això és el que podem celebrar, perquè, com apuntava ara el Xavier, Antònia, els ciutadans, tota aquesta escenificació, tota aquesta estratègia, no l'entén. Tampoc no és que tingui un interès en entendre-la, perquè el que necessita és solucionar els seus problemes.
Totalment d'acord. Vull dir, finalment estem parlant de que hi ha un seguit de problemes importantíssims per tota la ciutadania que s'han de posar solucions, i aquesta estratègia de la qual parlava en Xavier, jo no l'acabo d'entendre, de veritat, perquè no sé quina estratègia és, o és una desestratègia, és tot el contrari. Perquè finalment, quin és on anem amb aquestes... amb aquests paripers, amb aquestes històries que han muntat. No sé, potser sí que tenim els polítics que ens mereixem. No sé, els hem votat nosaltres, finalment, no? Que hi ha vegades que em faig aquest plantejament. Què és el que tenim? Doncs gent que hem votat. Vull dir, aquests muntatges, aquestes històries, no sé on volen arribar, o aquesta història de qui pot més, si puc jo, pots tu... no sé quina és la finalitat d'això, perquè a la fi el que veiem és que s'han de solucionar els problemes, i és el que esperem tots nosaltres, no?, com a ciutadans, a partir d'aquí. No sé quina és la realitat darrere d'això, sincerament.
A veure què n'opina el Lluís. Lluís, tenim els polítics que ens mereixem?
Jo crec que sí, però la veritat és que en Xavier ho ha explicat perfectament. Quina vergonya de classe política. Quina vergonya. Tots plegats, dretes, esquerres, extrems. Quina vergonya. No, l'Òmnius, no el tocarem, no canviarem res. L'endemà, de 80 propostes, es queden en 29. Això és un polític? Això són uns mentiders. Mentiders totals. Jo, totalment en contra d'aquesta manera de jugar, doncs, naturalment, amb el ciutadà, que, oh, pobret, és que les pensions no pujaran. Però quina pujada de pensions? Si pugen les pensions i et pugen l'IRPF, doncs de què serveix? En què es queda? En res. Jo, aquesta situació m'ha desagradat moltíssim. I els de Junts, ho sento molt, però escolta, te doy esto por lo otro. Però això què és? Això és governar? Estarem sempre igual?
Mira, jo crec que la gent, en caràcter general, demana que, bé sigui els que governen com que els que fan oposició, fent el seu paper, uns governant, els altres fent oposició, pensin en les persones, pensin en els ciutadans. I després, quan això, el comú dels mortals, no cal ser cap politòleg, veu que això no va així i que s'estan discutint perquè no solucionen problemes, sinó que allà on no hi ha un problema el van a buscar o el van a crear. I és ben bé tot el contrari del que la gent demana. Insisteixo, tant els que governen com els que estan a l'oposició, o els que li haurien de donar suport a un govern que està en minoria, bé, aquesta és l'altra. Al final la gent diu, bueno, però és que aneu a regar. Clar, i això és el que provoca que al final de sobte, tu, perquè tinguem aquests peripers, hi haurà molta gent que pensarà, bueno, escolta, jo, que em vingui aquí un tio, que sigui un dictador, i en tot cas, escolta, que es deixi estar de parafernàlies, que es deixi estar de jocs i floritures, que només van a pensar en el desgast de l'adversari, bé sigui el que governa o el que està a l'oposició, o fer grans gesticulacions i donar grans discursos de paraules ben enrabiat, perquè ara resulta, no sé, jo veig a Junts, i em penso, una vista el que jo conec de fa molts anys, i escolta, sembla un partit més antisistema al Congrés dels Diputats que no pas el que havia estat tota la vida, doncs, Convergència, no? Ha canviat radicalment. Però clar, aquestes gesticulacions, després, dius, bueno, això que s'acaba d'entendre després amb les postures, els acords que has d'acabar prenent, perquè doncs sí que el PSOE ha transigit, ha baixat del burro, perquè era evident, però Junts també s'havia hagut de transigir, lògicament, perquè el paquet de mesures que ara ha sortit, avui publicat novament al BOE i que aprovaran, doncs també no estem parlant de dues mesures, sinó que estem parlant de 29.
Però BOE, perdona, Xavier, dic en el cas, dic en el cas del PSOE i en el cas de Junts, entens, t'agradi o no, perquè ha cedit cadascú. Però en el cas del PP, aquest canvi d'opinió, perquè han votat a favor ara... Ara i que sí, sapiguem, ara, no hi ha hagut cap mena de negociació, no?
No, però voten a favor, no?
No s'havia de barrejar tot.
A veure, Lluís i després Antònia, vamos.
Vinga. No, perdó. Jo és que crec que hi ha, a dintre d'aquestes 80 regles o
mesures,
normes que s'estaven votant, per què s'han de barrejar tot? Per què has de barrejar doncs, una cosa que és social, que va molt bé per la ciutadania, doncs amb altres coses que no tenen res a veure? Naturalment que el PP en aquest cas diu, home, escolta, jo dic que sí i aleshores diré que sí a un munt de coses que no estic d'acord. Jo crec que el plantejament del principi de dir no, s'ha de votar tot plegat. No, home, no. Dividim, a veure, i discutim. Però sembla ahir com si els dolents fossin només els del PP. Escolta, quina vergonya, eh?
No, evidentment aquí el paper que en aquest moment doncs, evidentment afecta el PP és que té una base electoral de gent gran, de gent pensionista, i diu, escolta, que tampoc entendria de cap manera que una mesura social com és l'increment de les pensions no hi donés recolzament. I dic que això també s'han de mirar una mica doncs, el perfil, no dels seus estrictes votants militants, aquests que poden ser els que més els aplaudeixen quan es posen així en plan postureo de força. No, han de pensar amb tot aquell reguitzell de ciutadans que no tenen moltes vegades definit quin és el seu vot, ara poden votar amb uns o poden votar els altres, i el que sí que poden ser molt crítics quan fan algun tipus d'actuació que dius, home, això va contra el sentit comú, no? I per això suposo que el PP ha fet aquesta reflexió a última hora, perquè és que si no també es posava en contra un potencial nombre de votants, que evidentment això els hi va a la butxaca.
Antònia, que t'has quedat.
No passa res. Era simplement puntualitzar alguna coseta, no? Estic totalment d'acord amb un comentari que ha fet el Xavier abans de la desafecció, no? Vull dir que finalment tot el que estem veient com a ciutadans ens fa reflexionar i ens fa pensar per què anem a votar? Llavors, clar, l'índex d'ascensions, de gent desencantada de la política va augmentant cada dia més. Per tot això que veiem, per aquestes disputes absurdes, per aquest... A veure, si s'han de fer unes actuacions perquè la població necessita, doncs posem-nos tots d'acord. Quin és el problema? Jo penso que és que realment, si volguessin la gent treballar per nosaltres, per tots els ciutadans, no hi hauria d'haver-hi cap problema, però no entenc, potser soc més generalista en aquest sentit, que hi hagi aquests problemes tan de fons, de gent que diguis, però si finalment el que necessitem és això, doncs anem tots a la una. No acabo d'entendre quin és el problema, sincerament. Seria més fàcil posar-nos d'acord, però sembla ser que és molt difícil.
Junts i PSOE ja s'han emplaçat per al mes que ve, per aquest febrer, per trobar-se a Suïssa, per continuar negociant. Si això continua progressant, veieu que tot això possibiliti l'aprovació d'uns pressupostos, si compten amb el suport de Junts, que sembla que és el que on podria desembocar tota aquesta negociació, o està lluny que això es faci realitat? Què penseu? Xavier, vinga.
A veure, jo penso que encara tenen un camí llarg per recórrer, per arribar doncs, aquest any, almenys aquest any, a aprovar els pressupostos, tal com estan ara les coses. Sí, m'imagino que si el PSOE es donaria per bastant satisfet si li acaben aprovant tot aquest paquet de mesures, tant les que de caràcter social, les que d'alguna forma s'han desencallat ara, com les que puguin venir posteriorment més de caràcter econòmic. I després hi ha tot el tema també de l'increment del salari mínim, que també és un altre tema que serà objecte de discussió de l'impost de les energètiques i totes aquestes coses, no? Ja veurem, però clar, no tenir pressupostos o anar arrossegant els pressupostos dels anys anteriors i anar-los prorrogant, això també té un cost, perquè, clar, i té un cost també indirectament, no només per l'Estat, sinó també per les comunitats autònomes, que dels quals hem de recordar que els seus pressupostos en bona part depenen
de retruc,
també
clar.
De les aportacions de l'Estat, no? O sigui que ara, és possible que aquest any, estem al mes de les portes del febrer, igual sí que toca una pròrroga de pressupost, però jo no sé si això pot acabar tota una legislatura anar prorrogant el pressupost any rere any. Però els hi faran gruar aquests 7 diputats de Junts, la majoria del PSOE, doncs lògicament els hi faran gruar.
Mm. Més opinions, Antònia?
No, estic d'acord, eh? Vull dir que és una situació en la qual... però a veure, és que tampoc ens podem oblidar que són 7, sí que és veritat que s'estan tenen agafat al govern per salvese la parte.
Sí.
Però...
Sí.
Però vull dir que hi ha més gent, no? Vull dir que clar, lògicament, està Esquerra Republicana, que també té 7, si no recordo malament. Vull dir que, a veure, és que és un govern feble, no? Aquesta és la realitat. I estem jugant aquí fent uns jocs malabars, no? Molt complicats. I donar, doncs que tothom estigui d'acord o que tothom estigui content, això encara és pitjor i més impossible, no? Jo penso que ho tindran força difícil aquesta gent, per continuar, no sé, potser m'equivoco, a veure què passa.
Lluís, tu com ho veus?
A mi em sembla una situació totalment ridícula. Mira que anar a Suïssa... Home, allà estan els bancs més importants, sí. Si és de pressupost, a veure si recullen. Però que hagin d'anar fora d'Espanya a discutir un tema d'Espanya, doncs home, doncs que vingui el senyor Fugat, que torni aquí, i quan torni aquí, que vinguin i que discuteixin aquí a Barcelona, que discuteixin aquí a Espanya, a Madrid. Però no, van a Suïssa a parlar amb un Fugat de la justícia per uns pressupostos que ens afecten a tots. Totalment ridícul. Això no passa enlloc.
Estan pendents encara de l'aplicació de la llei d'amnistia, que és una també de les reclamacions que feia Junts.
Que la faci i aleshores, però, marxar fora d'Espanya a Suïssa, a buscar... Una vergonya.
Vinga.
Una autèntica vergonya.
Algun punt més sobre el tema o canviem? Canviem de terç? Què us sembla?
Segurament d'aquest n'anirem parlant.
Sí, home. Sí. I tant que anirem parlant. Jo no sé si vau veure ahir el documental del 3CAT. Exactament es deia Sempre imperfectes. Que parla de la pressió estètica i on es va mostrar diferents exemples de bueno, com pateixen les persones, tant se val l'edat, tant se val el sexe, com el seu origen o raça, perquè realment hi va haver exemples per representar pràcticament la totalitat d'una societat. El que tenim segurament molt clar tots és que aquesta pressió estètica ha anat a més, però d'una manera ja escandalosa i preocupant, amb l'aparició de les xarxes socials.
Totalment.
Estem d'acord?
Totalment. Sí.
Vinga, Antònia.
Vinga, bueno, és igual. No, però sí que és cert, eh? Vull dir que tenim una pressió tots, No, jo penso que no s'escapa ningú, eh?
Sí.
D'alguna manera, a veure, parlem d'estètica, parlem de, no només més prims o més grossos, més grassos o més el que sigui, no? També parlem d'edadisme, no? Del problema de l'edat, vull dir, tot això, avui dia, en aquesta societat totalment col·lapsada per aquests ítems que es marca una bueno, aquestes xarxes socials i que es diuen com hem de ser, que ja ens marcaven abans, vull dir que ja quan la televisió sempre s'ha marcat unes pautes,
sí.
Però ara ja en les xarxes socials sí que és veritat que és un boom total. I com afecta els nostres jovents, com afecta la gent gran, com afecta en els diferents sectors, vull dir, parlo de les joves, quan en plan aquest de l'estètica de si estàs prim, si estàs no sé què, si tens, bueno, has de fer complir uns cànons. I quan és la gent gran, doncs l'edadisme, no? Vull dir que finalment no s'escapa ningú, no? D'aquest control absolut per part dels altres, i que som nosaltres mateixos, que finalment s'havien d'analitzar com a societat, no? Que és el que està passant també amb tots nosaltres, amb aquest pensament i amb aquesta cultura de, del cos perfecte, que no existeix, evidentment.
Estem parlant d'una pressió que prové de la societat i de la indústria.
Totalment.
No?
Sí. Bueno, jo penso que sí, no sé si la resta de companys està d'acord, però aquesta societat en la qual estem immersos és només imatge, totalment. Vull dir, si tens imatge, compta. Si no tens imatge, doncs, escolta'm, ets invisible, no comptes per res, no?
Sí. Vinga, Xavier.
Sí, perquè... No, perquè això és un reflex també d'aquesta societat cada vegada més individualista, no? Ens mirem el nostre ombligo, i clar, si ens mirem l'ombligo ens veiem que tenim aquí que estem grassos, potser, no? I que tenim aquí un Michelin que ens sobra, no? Això d'entrada. Però, esclar, si permanentment estem, diguéssim, estem cada vegada en general oblidant-nos de les lluites més col·lectives i ens estem mirant amb el nostre, en la nostra individualitat, perquè en l'entorn, ara no és un entorn social que on et mous a la xarxa, que no és l'entorn físic o del teu barri, de la ciutat, d'aquella entitat, d'aquell esplai, no, estàs a les xarxes. I cada vegada es passen, més sobretot la gent jove, més hores a les xarxes. Amb la qual cosa, aquest entorn de xarxes, això et fa creure, doncs, que veient tots aquests cossos fabulosos, tant d'homes com de dones, doncs, que el teu, doncs, que estàs malalt, que ets imperfecte, que has de millorar, que si no et sentiràs rebutjat, que no et trobes bé, i a tot això al final tu acabes creient, o el risc és que un s'ho acabi creient si no ho està patint ja, no? O sigui que aquesta pressió social sempre ha existit. M'imagino que primers del segle XX, doncs el segle passat també, quan la gent doncs anava a sortir a fora, sempre hi ha hagut, però ara això s'ha incrementat molt i coincideix a més amb aquesta societat cada vegada més individualista. I aquí darrere, evidentment, hi ha un negoci, ja s'està creant un gran negoci, vull dir, aquí hi ha diner en joc, molt diner en joc.
Lluís?
Oh, jo crec que teniu raó amb aquests comentaris, i la veritat és que abans no hi havia tantes xarxes i també hi havia, doncs, el ficar-se amb l'altre. Jo recordo de petit, amb la meva colla, al poble, el primer que va tenir ulleres i decidia, oh, el quatre ojos...
El gafotes.
I portava ulleres, no? Doncs, sí. Escolta, perquè no veia. Ara no, ara porten unes ulleres amb una cosa de fusta per cridar l'atenció, tal. I dius, escolta, si la imatge l'hem destrossat, d'acord que no hi ha una imatge ideal, però escolta, veus cada esperpento per ahir que desbocabadat, que si anelles per aquí, que si anelles per allà, que si tatuatges... Però, escolta, és que arriba un moment que dius, però això què és? I és que els negocis, les indústries, doncs, aprofiten aquestes xarxes per influenciar molt, però que això sempre ha existit, i la veritat és que és difícil lluitar. Perfectes des del punt de vista d'aquí.
Però a més, ara mateix, a veure, amb el telèfon, tu estàs parlant al telèfon i estàs parlant de que t'has de primar, que has de fer no sé què, un règim, i sortiran 40.000 anuncis, no?, pel telèfon,
sí, ja ho sabem
tots, no?
És
que ara, d'alguna manera, estem totalment controlats, no?, per aquestes xarxes socials i aquests mannats, no?, que controlen absolutament tot i que ens diuen, d'alguna manera, com hem de viure i com ha de ser tot, no? Aquesta és una altra situació, també, encara més, perquè no només estem nosaltres, que ja som, bueno, amb una edat, però vull dir que la gent jove és que està totalment col·lapsada amb aquestes xarxes socials, no surten de les xarxes socials, no? I és el que marca la seva vida.
Sí, però estem parlant, a banda de les xarxes socials, parlem, per exemple, de les persones, sobretot dones, ja grans, és el cas de la Gunyalons, que surt en aquest reportatge, però també hem pogut veure aquests últims dies l'actriu Emma Vilarasau recollint premis i recordant, doncs, que, escolta, que perquè s'hagin fet grans no han de quedar relegades a una sèrie de papers concrets.
Però ha sigut així durant molts anys. Hem estat, vull dir, i sobretot les dones, perdona que t'ho he interromput, però sobretot les dones hem estat totalment apartades. A partir d'una edat eres invisible absolutament, vull dir, que ja ni em mirava ningú, vull dir, que passaves desapercebuda completament. Vull dir, escolta'm, que encara estic fent feina, que encara estic fent coses, que sóc una persona i que treballo i que tinc inventiva, que tinc cosa al cap. s'han de reconèixer també aquesta qualitat, i que tenir més anys no significa ser idiota, sisplau, perdoneu l'expressió, eh? Vull dir que no significa no tenir un cervell funcionant, ni molt menys, no? Vull dir que això també en moltes ocasions els joves també el que fan és despreciar, no?, els coneixements de la gent més gran, i aquestes situacions doncs també són absurdes.
Però... us pregunto, com penseu que es pot combatre aquesta perfecció que ens ve imposada de fora, que ens diu, com ara apuntava l'Antònia, que ens està dient com hem de ser? Com la podem combatre?
Això és difícil, eh?
Qui tingui la solució, la vareta màgica, sí. Però la veritat és que jo, amb els meus nets, a vegades, almenys amb la manera de vestir, no?, de dir, home, no, s'ha de portar tot en plau, s'ha de portar d'aquesta manera, que tu estiguis content com vas, i deixa si la teva amiga porta això, porta l'altra cosa, o jo què sé, intentar de fer-los entendre de que cadascú és diferent naturalment, i que no hem d'estar allà imitant o mirant tant què fa la veïna o què fa l'amic o què fa l'amiga, no?
Però hi ha una altra cosa.
Si ets molt diferent, després et deixen també de costat, no? A veure, que també et fan el buit en moltes ocasions. És veritat que hem de dir i hem de recolzar als joves a que han de tenir la seva perspectiva, la seva idea de persona, que no tothom pot ser igual, ni molt menys, i que la diferència també és important i és interessant, que no passa absolutament res per ser diferents. Però, bueno, no tothom és capaç d'acceptar-ho, eh? Això és també complicat.
Sí, sí, és... costa.
És que, per altra banda, a veure, una cosa és tenir és la tendència a buscar cada vegada més, doncs, que la salut, que a través de la salut tinguem un cos saludable, perquè això doncs ens fa estar més bé amb nosaltres mateixos. Això és una qüestió mèdica, que també és, evidentment, també estètica, però una cosa és buscar la salut a través de tenir doncs, i fer que el teu cos sigui saludable i tu et sentis bé, i l'altra cosa és aquest passar d'això a pensar que el nostre cos, no sé, és com un marc, i que a dintre doncs, hem de convertir això en una obra d'art, i és una cosa que estèticament ha de ser perfecta, no? I aquest perfeccionisme fa que, com que això no existeix, pot crear aquest problema de salut també, de salut mental, perquè un mateix es pot creure, es pot acabar creient, i s'ho acaba sent així cada vegada més, doncs que es sent fatal veient-se al mirall, o se sent fatal quan s'ha de trobar amb altres persones a fora, quan se'n va en un entorn amb altres companys. No? Clar, pensar que la nostra cosa ha de ser aquesta perfecció, aquest marc artístic per posar dintre, no sé, doncs és de tatuatges, a tenir un cos esbel i perfecte, que aquest és el drama de caure amb aquest extrem, no?
Doncs una pastilleta d'acceptació... de la nostra pròpia singularitat, perquè som únics, som irrepetibles i cadascú és, doncs això, únic. Ho deixem, us sembla que ho deixem aquí i ens emplacem a un altre...
Vaig a buscar la pastilla.
Un altre moment. Doncs escolta, si la trobes, ens en guardes una mica. Lluís, Antònia, Xavier, moltíssimes gràcies. Que vagi bé la tarda.
A vosaltres.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueixi senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.